A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Anem a parlar del preu dels pisos perquè aquest any a Barcelona, aquest any ja no, que estem a l'any 2018, l'any passat, el 2017, van pujar un 14,7%. El metre quadrat d'habitatge a la ciutat cotitza a hores d'ara a 3,129 euros, segons dades de la principal companyia taxadora, Tinsa. Malgrat aquest increment, en els darrers 3 mesos de l'any, el preu dels pisos ha caigut un 1,7%, és a dir, anava pujant, i el mes d'octubre va començar a baixar una mica. I aquesta caiguda s'ha allargat al període mitjà en què es van un habitatge també a la capital catalana, és a dir, que si abans trigàvem X temps en vendre un pis, ara triguem una miqueta més. Volem saber com serà aquesta evolució de cara a l'any 2018 i per això saludem el Joan Carles Codina. Ell és advocat expert en temes immobiliaris, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i advocat d'Escoda Codina. Joan Carles, molt bon dia. Anem a parlar de l'any 2018. El 2017 teníem que els pisos a Barcelona anaven pujant i a l'octubre van començar a baixar una mica. I ara, doncs, quina és l'evolució que es preveu de cara a aquest any 2018?
Bueno, estem una mica, és una mica incert, no? De moment, el que esperem que aquesta petita recessió, l'augment dels preus, sigui només una qüestió conjuntural, perquè el risc es pugui convertir en un fet endèmic que afectaria tot el mercat immobiliari de l'estat espanyol. Està clar que el procés s'està deixant notar, tot i que hi hagi molts que diguin que no, la veritat és que s'està notant, no? Uh-huh. I la dada l'has comentada fa un moment, o sigui, hi ha una petita endarreriment dels preus en un 1,7%. Uh-huh. Barcelona segueix sent una ciutat desitjada, Catalunya segueix sent atractiva, però a l'inversor pues, li fa por. Li fa por aquesta incertesa, però fins i tot això comença a encomanar-se fins i tot al català, no? El català que ha de comprar-se una vivenda, pues, està esperant a veure què passa. I això depèn una miqueta de com vagi evolucionant la situació política a Catalunya. Mm-hmm. En general, el pronòstic pel 2018 és favorable, vull dir, els preus es preveu que pugin pues, al voltant del 10%, les transaccions es preveuen que, en general, parlo en global de l'estat espanyol, es preveu que poden augmentar un 18%. En principi, la demanda està sent molt important i els bancs seguiran concedint crèdits. L'economia pues, està funcionant bé en aquest sentit. I el fet, la clau també perquè pugin més els preus o no dependrà de la quantitat de vivendes que es posin a la venda. No? Hem de pensar que l'estoc que hi havia pues, està una mica reduït i que l'obra nova, doncs, aquest 2017, hem acabat escassament amb 80.000 habitatges quan es necessitarien una producció anual de 140-150.000. Uh-huh. Però, clar, venim de produccions molt baixes. El 2013 vam tocar a terra. Es van produir unes 23.000 vivendes. Uh-huh. Aleshores, en principi, del que s'animin els promotors a fer més vivendes i també doncs, que es vagi mantenint aquesta concessió del crèdit, doncs, això també, sense cap mena de dubte, ajudarà a que el sector immobiliari vagi pujant, no? Mm. Jo diria que el punt feble d'aquest nou cercle immobiliari seria que hi ha una escassetat d'oferta. Mm. Aquest seria el punt feble amb el que comencem aquest nou cicle immobiliari.
Però llavors és un bon moment per comprar un pis, ho dic perquè si compràvem el pis al gener del 2017, i el vam comprar al desembre, el vam pagar un 14% més car.
Jo diria que si n'has comprat una vivenda, és un bon moment per fer-ho. Mm-hmm. És un bon moment.
Però manca, manquen pisos perquè cal construir més.
És que caldria fer més pisos, exacte. Pensa una cosa, que el preu està sent bo encara perquè estem molt lluny dels màxims que es van aconseguir en el 2007. Estem per sota d'un 30%.
Sí, però el 2007 va haver-hi la bombolla aquesta que va explotar, perquè era, no?
Exacte. Però vull dir que de moment estem, o sigui, a marge perquè el preu és un preu bo, encara és un preu bo. No és una cosa... Es parlen... Hi ha molta por a la bombolla... Bueno, no dic que potser no acabem arribant allà, però de moment no la veig. Penso que és un creixement normal, sostingut. Ara és important també insistir en que els sous haurien d'augmentar una mica. Això és molt important també.
Clar, si augmenten els sous, podem pagar més d'habitatge.
Clar.
Em dius que cal construir més, però el problema a Barcelona ciutat és que no hi ha terreny.
Bueno,
hem
de distingir que hi ha diferents tipus de mercats. Tendim, i això a nivell estadístic, tendim sempre a homogenitzar-ho tot, no? Uh-huh. I aleshores, clar, hem de precisar, per exemple, a Madrid, Barcelona, són ciutats molt potents, molt dinàmiques, en les quals resulta estar creixent més el preu de la vivenda, inclús el del mercat del lloguer.
Clar.
A Barcelona no hi ha sol, però què està passant? Hi ha moltes grans ciutats, com per exemple a Londres, que tampoc hi ha sol, i què s'està fent? Doncs estan
construint cap a dalt.
A construir, exactament. O sigui, el dret de vol, que era una cosa que sabem que existeix i tal, que no l'hem fet servir, doncs ara comença a fer-se servir. I a Barcelona acabarà passant el mateix.
Hi haurà... Acabarem sent com Nova York.
No, acabarem...
No t'he exagerat, però...
Acabarem... A veure, el model de la ciutat de Barcelona és molt diferent que el de Nova York. Però acabarem plantejant-nos que alguna cosa haurem de fer.
A lo millor alguna zona de la ciutat sí que en aquella zona es podran construir gratacels. Gratacels entre cometes, eh?
Sí, bueno, entre cometes. I el que sí que és veritat que ens haurem d'arribar a plantejar, si parlem de Barcelona, quin model de ciutat volem, i si volem créixer més, pues, inevitablement, perquè no hi ha més sol, pues, haurem de prendre que en alguns edificis és possible encara, perquè no són excessivament alts, utilitzar el dret de vol, que el dret de vol vol dir construir en els terrats.
Mm-hmm.
I a partir d'aquí pues, guanyar uns quants pisos més.
Però això com es feia als anys 60, començar a fer els sobreàtics?
No, seria començar a elevar els edificis que tenim, mm-hmm, per poder crear més habitatges. Però tot dependrà, al final és una decisió política, quin model de ciutat volem, no?
Si ja ens està però bé... És viable una ciutat com Barcelona que hi hagi més gent vivint? Dic per després el tema de metro, de mobilitat, de cotxes... Quan hi ha més gent necessita també més infraestructura per mobilitzar i per gestionar tanta població, no?
Sí, el que passa que, a veure, tenim ciutats que són molt més habitades que no vas a Barcelona i funcionen, no?
Uh-huh.
El tema està en que, a veure, el tema a les grans ciutats, el tema de la mobilitat individual està totalment en crisi. O sigui, cada cop més es posa de manifest que anar amb el teu cotxe a la gran ciutat pues és molt complicat, i fixem-nos que les polítiques van per restringir i anar acostumant l'usuari a que faci servir més el transport públic.
Uh-huh.
El metro de Barcelona funciona meravella.
Yeah.
En general, uh-huh, potser haurem de fomentar pues, més transport públic.
El que està clar és que si som més, també pagarem més impostos, en principi, i llavors hi haurà més diners per fer més metro, per fer, no ho sé, no?
Exacte, sí, clar. Al final és molt més car en valors absoluts viure amb un xalet a quatre vents que viure amb un règim de propietat horitzontal.
Mm-hmm.
No té res a veure. Vull dir, això, qualsevol que tingui una casa sap el que li costa mantenir una casa a quatre vents i sap el que li costa mantenir un pis. No té res a veure. Quan un propietari d'un xalet a quatre vents té que pintar la façana, té que pintar tota la façana, la té que pagar ell.
Mm-hmm.
Quan un propietari d'un pis en divisió horitzontal tenen que arreglar les façanes que les reparteixen entre tots amb un coeficient petit. Per tant, és molt diferent.
Mm-hmm. Doncs queda dit, Joan Carles Codina, advocat expert en el sector immobiliari. Gràcies per atendre la trucada del Duros a 4 pessetes i feliç 2018.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.